Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat va tancar el quart trimestre de 2024 amb 3.103 empreses, 39 més que el primer trimestre de l'any. És el municipi del Vallès Occidental que més ha crescut en aquest sentit per davant
descobreix
de Santa
música...
Perpètua de Mogoda i Ullastrell, que són els dos següents municipis que han sumat més empreses durant l'any passat. Tot plegat en un context comarcal en què les dades s'han mantingut estables, amb una reducció d'empreses al Vallès de només el 0,15%, passant de les 25.406 del primer trimestre a les 25.369 en tancar l'any. Pel que fa a les ciutats veïnes, Terrassa i Cerdanyola han guanyat empreses, mentre que Rubí i Sabadell n'han perdut. Atenció, conductors, perquè la incorporació a l'AP7 des de l'Hospital General romandrà tancada per obres entre les 10 de la nit d'aquest dilluns 24 de febrer i el 23 de març. Això es deu a la instal·lació de les pantalles acústiques al lateral de l'autopista que farà el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Mentre durin els treballs, s'oferirà un itinerari alternatiu per accedir a la via. El nou servei de recollida, de neteja i recollida de residus es posarà en marxa pròximament, tal com confirmava durant el ple de febrer la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire. Després que el Tribunal Català de Contractes desestimés el recurs presentat per l'empresa Precero, el següent pas és adjudicar el contracte. Un contracte que ha aconseguit la UT Valoriza Acciona per un període de 10 anys i un pressupost anual de 13 milions. Paraire detalla com implantaran el servei i el donaran a conèixer la ciutat.
També el propi plec contemplava doncs, unes campanyes per donar a conèixer la ciutadania tots aquests nous serveis i, evidentment, per part de, doncs, en aquest cas de l'àmbit, ja vam dir que és un tema prou important com per poder explicar en els diferents consells de barri, així ho hem parlat.
La retirada de contenidors soterrats, l'increment del nombre de contenidors de recollida selectiva són alguns dels punts que incorpora el nou contracte. I prop de 700 jugadors han omplert de rugbi els dos camps de la Guinardera amb un alt nivell sobre la gespa a la desena edició del torneig John Reca, organitzat pel Club Rugbi Sant Cugat. Trobareu el vídeo amb les millors imatges a cugat.cat. I també trobareu més informació també aquí al 91.5 de la FM i a les nostres xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns 24 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport, repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica de creativitat per tancar la primera hora parlant de disseny 3D. Ho farem amb una conversa amb el sancoatenc Mariano Tazzioli, dissenyador de personatges 3D, en produccions com Groom i Villano Favorito 4 i Tu amigo y vecino Spiderman, entre d'altres. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un pocim de literatura. Rebrem en Roger Grífols, llibreter de La Salvatge, amb qui ens endinsarem en la figura d'Edgar Allan Poe, i afegirem una entrevista personal al metge especialitzat en medicina esportiva Bernat de Pablo i, per acabar, ens visitarà l'Alice Dame i ho farà acompanyada per la Roxana Chiquinquirá, una veneçolana que fa 2 anys s'ha establert a Catalunya. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, hem tingut de tot un cap de setmana passat per pluja, però tot i això hi ha hagut competició regular, no hi ha hagut cap ajornament de partits i avui en parlarem de la jornada de cap de setmana i d'altres qüestions.
De moltes altres qüestions, ja ho sabeu, perquè en Joan a l'Esport en Marxa sempre ens acosta als protagonistes de l'actualitat esportiva. Avui ho fas amb representants ben diferents i ho fas, com sempre, ben acompanyat.
Doncs sí, ja tenim aquí a l'estudi Ramon Bernil, que ja estan esperant el seu torn de preguntes. En Marc Gibert és un santcugatenc, és campió de la mitja marató de Barcelona, a la categoria de discapacitat visual. I avui coneixerem com és aquest món, com es corre amb un guia i, sobretot, la seva història personal, que, sens dubte, no deixarà ningú indiferent. També parlarem de l'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat. Enguany fa 48 anys, a dos del mig segle de vida, i parlarem de la seva feina i també d'algunes esportistes que tenen. De fet, hi ha una que té fins i tot 55 anys, que patina, competeix a la categoria amateur, i, sens dubte, sembla una jove esportista.
És que per l'esport no hi ha edat,
això,
Joan,
diuen. I amb aquesta patinadora encara menys. I també farem un petit tast del que ha estat un torneig de referència aquí a casa nostra. El torneig John Rec ha plegat 700 jugadors i jugadores de rugby vinguts de tot l'estat espanyol i fins i tot de França. Dissabte i diumenge, molta pluja. Tenim les imatges també a cugat.cat/esports. Però els nens i nenes van gaudir d'allò més i també, per què no, aprendre dels valors del rugby, que és un esport que els fomenta i molt.
Doncs, si et sembla, abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats d'aquest cap de setmana, que tot i que ha passat per aigua, doncs també ha tingut l'actualitat esportiva a l'ordre del dia.
Comencem el repàs als marcadors de la jornada amb el DSB Club Voleibol Sant Cugat 0, Aro Rioja 3.
Les Sant Cugatenques es veuen superades àmpliament per un conjunt molt contundent en atac.
Amb vol Sant Cugat 33, la Roca 25.
Els d'Àrid Salvador segueixen líders i amplien a 4 punts la diferència amb el segon classificat, precisament la Roca.
En bàsquet, Maristes Ademar 63, Unió Esportiva Sant Cugat Masculina 67.
Els vermell i negres s'apropen a la fase d'ascens amb un partit brillant.
En futbol sala, Malgrat 2, Olímpic Floresta 2.
Els florestans deixen escapar el triomf en el darrer minut de joc.
Més futbol sala Sant Cugat femení 2, Sant Vicenç 6.
Les santcugatenques es veuen superades àmpliament pel conjunt visitant i s'apropen a 3 punts del descens.
En futbol, Escó 0, Sant Cugat masculí 2.
Els de Joel Bravo encadenen la segona victòria consecutiva i ocupen la cinquena plaça.
Més futbol, Puntenc 1, Sant Cugat femení 6.
Les vermell i negres sumen el tercer triomf consecutiu i continuen a la part alta de la taula.
Club Rubí Sant Cugat femení 10, Majadahonda 13.
Les de Pancho Castroviejo planten cara davant el tot poderós conjunt madrileny.
I per acabar, en hoquei patins, Tordera 1, Oxigen Patiu, que Club Sant Cugat masculí 3.
Els santcugatencs tornen a guanyar després de 5 jornades i s'allunyen de la zona de descens. Joan, jo m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota la teca esportiva que ens tens preparada. Fins després.
Fins després, que vagi bé.
Esport en marxa.
Comencem un nou Esport en Marxa dilluns, dia en el que hem de repassar el que ha estat notícia a casa nostra des de la vessant esportiva, i és el darrer Esport en Marxa d'aquest mes de febrer. I recordem també que dilluns vinent no hi haurà programa. Hi ha festivitat de Sant Madí, festiu aquí a Sant Cugat. Llavors ens trobarem d'aquí a 14 dies. Però anem a gaudir d'aquest programa, perquè avui tenim molts convidats, com sempre, convidats que venen a explicar històries i també opinions personals. És el cas del Marc Gibert. El Marc Gibert és un atleta que fa tot just una setmana es proclamà campió de la mitja marató de Barcelona en la categoria de discapacitat visual. De fet, també disputarà la marató de Barcelona, que ja la tenim pràcticament a tocar, i on és el vigent campió. Té 51 anys, però competeix i molt bé en el món de l'atletisme. La seva història és, sens dubte, força interessant. Marc Gibert, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Benvingut al programa.
Gràcies.
Bé, explica'ns d'on neix aquesta passió per l'atletisme, perquè és una passió, oi?
És una passió i s'ha convertit en passió en els darrers 4-5 anys. Els meus amics em diuen, ostres, Marc, si no havies corregut mai, què et passa ara que t'ha agafat aquesta dèria per l'esport, no? Jo havia fet altres esports de més jovenet, hockey sobre gespa, havia fet tennis, però m'havia començat a aficionar-me a córrer, sempre en distàncies molt més curtes, quan vivia a Logroño. Això fa, doncs, vora 10 anys, 12 anys, però va ser arribar a Sant Cugat fa 5 anys, ja amb una incapacitat laboral per culpa del meu problema de visió. Vaig conèixer una persona que havia fet maratons tota la seva vida i em va començar a engrescar, em va començar a fer rodar cada cop més llargues distàncies. Em va posar el cuc de la llarga distància al cos i m'he convertit en una persona molt apassionada i molt aficionada a la llarga distància.
Corres en guia.
Corro amb guia, i corro amb guia des de que vaig començar a córrer curses populars, és d'això des del 2019, fa quasi 5 anys.
I com és aquesta sincronització que ha d'haver-hi, evident?
Doncs mira, és molt important que tant el guia com jo fem o tinguem una gambada igual, perquè els nostres braços vagin sincronitzats, anem agafats d'una corda, pot ser amb la mà esquerra o amb la mà dreta, en funció de les preferències del guia, per si ha de consultar el seu rellotge, per si necessita alguna mobilitat, alguna mà molt concreta. Llavors anem agafats de la mà, i el que fem és, quan arrenquem a córrer amb la pistola de sortida, sortim amb la cama oposada, jo surto amb la cama esquerra i ell surt amb la cama dreta, o al revés, i així els 21 quilòmetres d'una mitja marató o els 42 quilòmetres d'una marató. Sempre al mateix ritme, sempre amb la mateixa gambada, sempre amb la mateixa sincronització de braços.
Clar, això és complicat.
No és fàcil, i a mesura que la fatiga comença a entrar en funcionament, comença les articulacions, l'espatlla, comencen a tenir ja cada cop més fatiga, doncs costa més, però és essencial mantenir-la. En el moment que perds la sincronització i la sincronia, et dones molta compte que la gambada canvia, comences a córrer d'una forma menys natural i comences a perdre ritme.
Sou un equip, no?
Som un equip. Són els meus ulls a la carretera, i és la persona que contínuament em va avisant de si hi ha un corredor davant, si hem de fer un gir a la dreta, a l'esquerra, si hi ha un clavegueram, si hi ha qualsevol alteració en el carrer, si ve un avituallament i m'ha de donar aigua, m'ha de donar alguna cosa de menjar. Ell la recull per mi, me la dona i seguim corrent.
En totes aquestes curses segurament t'hauràs topat amb obstacles, no?
M'he topat amb obstacles, he donat cops amb corredors, perquè a vegades el guia, doncs, no s'ha donat compte d'avisar. No és tan obvi que un guia a cada moment t'avisi de qualsevol moment, de qualsevol cosa que pugui passar, no? I pot ser que un guia, que una persona, es posi al mig del camí o surti d'un avituallament i faci una cosa no esperada, es posi al mig, jo topi amb aquest corredor, em doni un cop. M'ha passat també amb canvis de ressant, que he caigut a terra. Per tant, poden haver accidents, però sempre són coses molt, molt poc freqüents.
Amb el teu guia, n'has tingut molts, encara no has trobat aquell perfil ideal. No sé si hi ha guies idonis.
Sí que hi ha un guia idoni. El que passa és que, com les curses, jo faig curses de tres distàncies principalment, faig 10K, faig mitja marató i faig marató, i no tots els guies serveixen per tot. A vegades busques un guia especialment ràpid per una distància de 10K, un guia que et portarà a un ritme inclús superior al que tu pots anar i que et motivarà i que t'hibarà de tu i que t'animarà mentre estàs corrent. I a vegades necessites un guia que et permeti anar a un ritme ambiciós, exigent, però que no et faci canviar en cap moment el teu ritme i la teva cadència i respecti molt aquesta cadència. A vegades aquests guies més ràpids, més exigents, més velocistes, tendeixen a perseguir el seu propi ritme i no tant el del, corredor invident, sec, no? Per tant, és molt important fer aquesta elecció de guia.
Has guanyat la mitja marató de Barcelona, has guanyat la marató de Barcelona, has participat fins i tot a curses internacionals com Boston.
Correcte.
Ara aniràs a Londres també a l'abril.
Sí.
No només és córrer, sinó per la teva categoria, en aquest cas de discapacitat visual, quina és la principal atracció, a banda de córrer? Perquè, clar, hi ha molts corredors, no?, que van a diferents ciutats, fan turisme, gaudeixen de tota la cursa abans i després, però en el teu cas és un pèl diferent, no?
En el meu cas és diferent, per un costat, perquè la meva vida professional en el passat em va portar a viatjar molt pel món, per tant, per mi l'atractiu de la ciutat passa a un segon pla. Les persones que m'acompanyen, normalment la meva parella, el guia, poden tenir un atractiu o poden sentir un atractiu més important per al destí, per tant, m'agrada que les persones que m'acompanyen en aquest viatge tinguin atractius i motivacions addicionals al acompanyar-me a mi i al córrer al costat meu. Per tant, és una suma de plaers de tot un grup. Però per mi la principal motivació és la cursa, és l'experiència, és viure la gent. La gent té un especial carinyo a les persones que correm en unes condicions, diguem, una mica més exigents, i és el meu cas, i quan ens veuen que correm en parella, normalment anem identificats amb una camiseta que posa sec o blind, o una persona que posa, el meu guia acostuma a portar una samarreta que posa guia, i la gent té un especial carinyo a les dobles com nosaltres o a les persones que van amb cadira de rodes, i sentim aquesta escalfor de la gent. Llavors aquests ànims al llarg dels 42, dels 21 quilòmetres són molt, molt benvinguts i són el que t'omplen, no?, al final, per fer aquests reptes.
I la mitja de Sant Cugat l'has corregut alguna vegada?
Sí, l'he corregut diverses vegades, l'he guanyat. Aquest any no havia categoria de discapacitat visual, però fa 2 anys o fa 3 anys hi havia categoria i també la vaig guanyar. I, bueno, acostumo... No són moltíssims els corredors que correm amb discapacitat visual. En conec uns quants de la 11, sé que venen corredors nacionals de fora de Catalunya a córrer aquestes curses més especials, però és un repte i és bonic també donar a conèixer aquesta discapacitat quan es puja al podi i es dona visibilitat a les persones com nosaltres.
I a nivell d'entrenaments, tu pertanys al muntanyenc, també t'entrenes a l'11, però m'has comentat que fins i tot surts a córrer tu sol.
Correcte. Tinc encara una miqueta de resta visual. Jo tinc una malaltia que es diu retinosi pigmentària, que és una malaltia que diagnosticada ja l'any 96, quan jo tenia 22 anys, però encara tenia molt de resta visual. Aquesta malaltia comença amb edats molt... quan ets molt jove, amb problemes d'adaptació a la nit, a la llum, i després continua amb una pèrdua gradual del camp visual. Aleshores, jo ara mateix ja no tinc camp visual, tinc una miqueta de visió central, i amb aquesta visió central a mi em permet, amb un circuit que és el que tinc prop de casa, havent memoritzat tots els elements, diguem, fixes que poden ser subjectes de caure, i els que no tinc, òbviament, controlats, que poden ser els vehicles o poden ser els peatons, doncs el que faig vaig movent els meus ulls per intentar fer un escanejat de l'espai on estic corrent, amb una certa anticipació per no tenir problemes a l'hora de topar, però sí, puc arribar a córrer una miqueta pel meu compte. I també a les pistes de la Guinardera, quan ho faig de dia, puc córrer també, seguint les línies blanques de la pista d'atletisme, puc arribar a córrer sol també.
O sigui, tens un petit tram de visió molt, molt petit.
Correcte,
no?
Un petit tram de visió. Tinc la meva malaltia també se li diu mira d'escopetes. És com si miressis pel canó d'una escopeta i llavors tens a la part central doncs una miqueta de resta visual.
Parlem una miqueta de la teva família. Com encaixa aquesta malaltia, no?
Sí.
I com, bé, s'adapta, perquè també és adaptació, no?
Correcte. Bueno, jo ja et dic, diagnosticat de molt jovenet, però, diguem, amb un agreujament més important de la meva discapacitat a partir de l'any 2018. En l'any 2018 deixo de treballar. La Seguretat Social, el 19, em dona la incapacitat laboral, per tant, deixo de treballar. Em dedico de ple a la gestió, diguem, de la casa, de la meva família, i, bueno, els nens comencen a sentir, potser, en aquest moment, que el pare està més disponible i que el pare té, doncs, unes dificultats per moure's i per fer segons quines coses, no? Però, bueno, la veritat és que els nens, com ho han viscut de relativament joves, ara mateix la meva filla gran té 15 anys, el meu petit en té 13, doncs amb 6-7 anys ja han començat a veure que jo tinc dificultats per veure i tinc una assistència d'ells espectacular. Ells em guien quan vaig pel carrer, me'n puc agafar del seu braç, em puc agafar de la seva espatlla, a més d'anar amb el meu bastó de persona invident, però tinc recolzament. I també de la meva exparella, la mare dels nens també viu també a Sant Cugat, també em recolza moltíssim, i la meva parella actual també és una, diguem, un pilar important d'aquesta mobilitat i d'aquesta superació.
Molt bé. Per acabar, algun repte que tinguis marcat que diguis vull aconseguir-ho? Perquè, clar, els que corren sempre tenen nous reptes.
Sí. El meu repte confessat al meu entrenador del muntanyenc i confessat als meus companys i familiars és baixar de les 3 hores a la marató.
Déu-n'hi-do.
Aquest seria el repte personal més important. Baixar de les 3 hores en marató i baixar dels 40 minuts en el 10K.
Molt bé, doncs esperem que aquest repte es pugui aconseguir, però de ben segur que el repte més important el va superar en el dia a dia, que no és fàcil, però amb aquesta energia i sobretot amb aquests 51 anys que, bé, no, estàs ben conservat, Marc?
Gràcies, Joan. De fet, a l'esport ja diuen que et fa rejuvenir i el meu rellotge em diu que tinc una edat física de 42 anys. Per tant, m'està restant 9 anys a la meva edat física, a la meva edat, diguem, de calendari. I tot això és gràcies al recolzament de companys d'equip, al recolzament d'amics, al recolzament de familiars, a la motivació i a la resiliència d'un mateix, però molt agraït a la gent que està al meu voltant empenyent perquè superi qualsevol dificultat.
Molt bé, doncs, Marc Gibert, moltes gràcies per atendre'ns, moltes gràcies per venir aquí a l'estudi Ramon Barnils, i ja tenim un esportista més a seguir. Ara el proper repte, mitja marató a Barcelona, vigent campió, i després una miqueta més lluny, cap a Londres, que falta gent. Que vagi molt bé i gràcies per haver vingut.
Gràcies, Joan.
I ara ens endinsem en el món del patinatge artístic. I si parlem de patinatge artístic de Sant Cugat, no podem oblidar que hi ha un club que s'hi dedica amb cos i ànima. És l'Escola de Patinatge Artístic. Podeu trobar aquestes patinadores. De fet, hi ha 140 i un d'ells és noi. La resta, tots són noies. Un club que va néixer el 28 de febrer i que en 2027 ja farà 50 anys. Tenim aquí l'Alma Mater, o una de les fundadores, o jo crec que el patinatge artístic no s'entendria a casa nostra sense la Cristina Muñoz. Cristina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, anem a fer una mica d'història abans. Explica'ns d'on neix aquesta escola de patinatge artístic de Sant Cugat, sempre ubicada a la Rambla del Celler, Pista Méndez, no sé si...
Sí, al Pista Méndez, perquè no existia el pavelló.
Ho he dit bé, eh?
Sí.
És que vaig fer un llibre de l'embol Sant Cugat dels 50 anys
vam començar.
I vaig parlar molt de la Pista Méndez.
Vam començar allà, que era una pista que estava tot el terra trencat, havies d'anar saltant les esquerdes, perquè, clar, les rodes quedaven trebades, era terrible. Van construir el pavelló, ens van cedir poquetes hores i, mica en mica, hem anat assolint... Pues més hores d'entrenament i tirant endavant el nostre club.
I d'on sorgeix aquella idea de dir anem a crear aquest club?
Una miqueta de tot. La meva mare havia patinat de jove, d'aquí ve l'afició, ens va comprar patins a tota la família, patins de correïtes, d'aquells que t'has de lligar a les bambes. I vam començar així, i ens vam enterar que Cerdanyola es feia, aleshores jo vaig demanar als meus pares que em portessin allà a fer-ho més en sèrio, m'ho passava molt bé, m'encantava, i aleshores el que era aleshores el president de l'hoquei em va dir, i per què no ensenyes a les nenes d'aquí Sant Cugat, que sempre anien per la pista Méndez, allò que t'ensenyen a tu? I sí, sí, jo anava amb el meu uniforme escolar del Pinar, perquè jo anava a l'escola encara, tenia 16 anys, i vaig començar a anar a fer les classes els dissabtes a la tarda, i les ensenyava pues, lo poquet que podia, i així vaig començar jo. Jo no era entrenadora, era una patinadora més, i jo els intentava ensenyar, i mica en mica, clar, em vaig treure la carrera, em vaig treure el nivell de tècnic d'entrenador, i hem tirat endavant pues, aquests 48 anys. Hem tingut moltes victòries a nivell de campionats d'Espanya, campionats internacionals també hem participat, ara estem en un altre moment, més de cara a l'esport infantil, a l'esport que necessita la ciutat, perquè tenim moltíssims nens i nenes en aquesta ciutat que volen fer esport, i bueno, s'ha de donar cabida a tothom.
I llista d'espera i tot, no?
Sí, sí. Tenim 140 persones al club, perquè no podem tenir més, perquè ja les classes estan molt massificades i dintre d'una hora d'entreno necessites fer el programa, que dura de 2 a 2 minuts i mig, per tant, en una hora t'hi dona temps de fer X programes. Si em poses més nenes, no el podran fer, amb la qual estem limitats per això. I aleshores, quan una nena es dona de baixa, ràpidament truquem a la primera de la llista d'espera i sempre estem igual, sempre.
Dos espais, el PAF 2 de la Rambla del Celler i el pavelló de la Guinardera. Sempre ha estat el PAF 2, però ara també el pavelló de la Guinardera. Que em deies que és un luxe entrenar allà.
Molt, és molt més adequat perquè no té baranes perimetrals. Això ens permet utilitzar tot l'espai, no només la pista de 20x40, que és on hem de realitzar el nostre programa, sinó tota la part exterior per poder fer més classe, per poder treballar amb més nenes, no? I és fantàstic per les seves qualitats. No tenim escales per accedir als vestidors, cosa que al PAP 2 sí que tenim un munt d'escales que han de baixar en patins, cosa que no fem, perquè són petites i poden caure. L'altre pavelló està molt més adequat, evidentment.
Dèiem, competicions aquí, clar, no en podeu organitzar, perquè es necessita tot un dia, els pavellons estan aquí plens a vessar, però sí que teniu ja confirmat una cita, que és el torneig que feu cada estiu, 14 i 15 de juny, no?
14 i 15 de juny farem el Trofeu Sant Cugat, que és un trofeu que també és federatiu, o sigui, compta pel rànquing, els resultats de les nenes s'hi comptarà pel rànquing, la situarà dintre del rànquing per després classificar-se per la final de Catalunya, i per sort ens han concedit aquest cap de setmana l'Ajuntament i la Federació també, perquè una altra qüestió és que la Federació també t'ho coincideixi, no? I sí, sí, el podrem organitzar i estem supercontents que per un cop en tot l'any les nostres nenes podran patinar a casa, cosa que no fan mai, absolutament mai.
I vindran clubs de tot Catalunya, no?, com sempre?
Bueno, vindran els que puguem encabir, perquè nosaltres soles ja som vora 100 patinadores d'inscripcions. En 2 dies, les places que quedin seran per a gent d'altres clubs, sí.
I teniu moltes peticions, entenc, no?
Sí, tinc una llista d'espera de gent que m'ha dit, sobretot, avisa'm el teu trofeu, perquè a més és un trofeu que fem molt atractiu, fem molt bonic, els hi donem molts regals, és molt atractiu per a les famílies venir a aquest pavelló. Aleshores, tinc molta demanda i no sé si podrem cabir a tothom com ha demanat.
Demanda i llista d'espera per entrar al club, demanda i llista d'espera per participar.
Per participar, sí.
Això és morir d'èxit, no?
Bueno, no ho sé, però és així. És la realitat de Sant Cugat.
No?
Sí, li posem molt carinyo. La veritat és que li posem molt carinyo tot el que fem, li posem molt... és la nostra vida, saps? O sigui, els pares s'involucren, nosaltres també, volem que sigui el millor possible. No és el meu club no és un negoci, saps? És un lloc on la gent ve a fer esport i ens ho passem bé, intentem portar-lo més bé que puguem entre tots.
Parlem de dos casos singulars. El d'aquest noi que fa patinatge artístic entre 139 noies.
Sí, sí, sí. Jo quan va venir a apuntar-se amb el seu pare... vaig dir, 2 telediaris li donaré a aquest noi, perquè no durarà, perquè va venir que ja tenia 11 anys, era gran per començar, un noi, venia sol, no venia amb amigues, que a vegades venia o amb la germana o amb les amigues, no, ell venia sol, diu que ho va veure, que li agradava i que volia provar, i jo, clar, el vaig agafar, evidentment, no?, perquè fa il·lusió tenir nois, i fins ara, o sigui, ha fet una evolució amb els pocs anys que porta, enorme, i està il·lusionat al màxim, i les nenes se l'estimen, però vamos, és quan surt a la pista és que venen expressament a veure les competicions, encara que elles no hagin de participar, venen a veure el Mateo que ha de competir perquè se senti acompanyat, saps? Vull dir, totes les nenes són amigues seves. I ell es troba molt, molt ben acollit, clar.
Molt bé, doncs té un reportatge, per fer...
Sí, jo crec que sí.
I tant, sí. I després, l'altra patinadora, que em vas comentar, que amb 55 anys competeix a categoria amateur.
Sí, aquesta noia, senyora, va començar nosaltres des del primer dia. A la pista Méndez, ella hi era, clar, devia tenir 6 o 7 anys. I ha estat amb nosaltres sempre. Durant tota la seva vida va fer el parón per tenir dos criatures que va tenir, però mentre que ha estat treballant, ha continuat entrenant, va participar en els grups de show en l'època en què fèiem shows, i ara, com que el reglament ha canviat i ha donat cabuda a moltes més patinadores de diferents nivells, ella ha trobat un foradet en el que ja hi pot competir i està competint a nivell sènior contra noies de 18-20 anys amb el seu nivell. I precisament ahir va competir, va fer un molt bon paper, no va guanyar el pòdium, va quedar cinquena, però ja amb ganes de millorar. Tornàvem amb el cotxe juntes i dient, hem de canviar això, hem de millorar l'altre, hem de fer... Saps? No, ella no té un sostre, no s'ha posat un límit ni quan ho deixaré. No, ella va fent fins al cos l'acompanyi, mentre que les lesions la respectin i la seva, el seu físic també, que es mantingui bé, ella anirà fent patinatge artístic, cosa que no és fàcil, perquè s'ha de tenir molta flexibilitat, molta potència, el tema de fer molts girs seguits, les piruetes, això sí que realment quan ets més grans afecta una miqueta, perquè et mereixes una miqueta més que quan eres jove, però ella ho solventa tot estupendament, i el fet de sortir a la pista és que fins i tot es jutja, se la mira, no? Veus que obren els ulls que diuen, ostres, aquesta patinadora és sènior, sènior, no és qualsevol cosa. I ahir van venir a felicitar-la tots els nens d'un club perquè es van quedar sorpresos, l'animaven des de la grada i van venir després a fer-se fotos amb ella i tot, perquè, bueno, és curiós. Hi ha més gent, hi ha més sèniors, així màsters, diguem-ne, altres clubs, perquè ho vam començar nosaltres, fent un trofeu de màsters aquí a Sant Cugat, i després s'ha anat escampant, no? I a tots els clubs ara comença a haver-hi així gent gran, però clar, no tant com per fer una categoria màster. Però sí, cada vegada n'hi ha més.
Molt bé, doncs, Cristina Muñoz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'Esport en Marxa, que continuï en tan bona salut de ferro aquesta escola de patinatge artístic, que, recordem-ho, el 2027 farà 50 anys, mig segle de vida, ja en parlarem també, però sens dubte que té un mèrit afegit al competir aquest club i de la manera que ho fa, amb dos dies d'entrenament. Si anem una mica més enllà, Olot, Tona, entrenen cada dia i és un altre ritme.
Cada dia tenen pavelló, tenen claus del pavelló i van al pavelló com volen. Nosaltres no, clar. Nosaltres dos dies màxim a la setmana.
Molt bé, tot i així, bona feina i molta promoció del patinatge artístic. Que vagi molt bé,
molt bé.
I anirem seguint fil parlant de l'actualitat del club.
Molt bé, gràcies.
Doncs hem donat un cop d'ull al Marc Gibert, que ens ha acompanyat aquí a l'estudi Ramon Barnils, campió de la mitja marató en discapacitat visual, i també aquest ampli repàs de l'Escola de Patinatge Artístic, 48 anys, i viu un molt bon moment amb 140 esportistes, 140 participants en aquesta temporada, amb llista d'espera i pendents també d'aquest 14-15 de juny que hi haurà aquest torneig Ciutat de Sant Cugat de patinatge artístic. I aquest cap de setmana, encara que hagi estat passat per aigua, doncs s'ha organitzat el Rugby Sant Cugat, la desena edició del torneig Joan Reca, on han reunit 700 jugadors i jugadores, es diu aviat, de Catalunya, també de l'estat espanyol, i evidentment algun de França, de Bordeus. I ens escolta ara mateix, a l'altra banda del fil telefònic, el director d'aquest torneig, el Joan Llata. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, què tal esteu?
Molt bé, suposo que satisfet tu, content i una mica cansat, no o no?
Doncs sí, és una barreja d'emocions, és un còctel brutal, no? Estem supersatisfets de com ha funcionat, supersatisfets i contents del feedback que hem rebut de tots els clubs, i bé, ara una mica és un dia de recuperació avui, sí.
Suposo que quan acabes un torneig, que és la desena edició, satisfet i content, però la ment potser et porta a pensar amb l'onzena edició, no?
Sens dubte. Per mi era un repte, perquè era la primera edició com a responsable de l'organització del torneig, i sí, ja estem pensant en la onzena edició. La veritat és que sí, ja tenim alguns petits punts de millora i fins i tot noves sorpreses, que a veure si les podem fer quallar i que l'any que ve tinguem una edició encara més excepcional que la que hem tingut.
Torneig Joan Reca, per la gent que no el coneix, què ha implementat Joan Reca al Rugby Sant Cugat?
Doncs, bueno, en Joan per nosaltres és és un pilar fonamental. Pensa que en John va venir de l'Argentina ja fa anys, es va enamorar del poble, de Sant Cugat, i ell és un rugbier de cap a peus, i quan va conèixer el club es va voler involucrar. I per ell, que la seva filosofia sempre ha estat el que els clubs de rugbi s'han de fonamentar a través d'una molt bona base, una molt bona escola, es va voler involucrar molt amb l'escola, no? I va ser un gran pilar perquè l'escola sigui el que és ara. Llavors, doncs, per això li vam voler fer aquest honor, no? I té el nom al torneig, que quan ens va venir a visitar el dissabte pel matí, doncs estava encantat, que li va canviar la cara a l'entrar a l'estadi, i fins i tot va voler, ens va donar fins i tot consells de com hem de seguir treballant amb l'escola, imagina't.
Molt bé. Doncs Joan Llata, organitzador d'aquest torneig, d'aquesta desena edició del John Reca, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit el Faves Comptades parlarem de disseny 3D. Ho farem amb el santcugatenc Mariano Tazzioli, dissenyador de personatges 3D en produccions com Gru, Mi Villano Favorito 4 i Tu Amigo y Vecino Spider-Man, entre d'altres. Nosaltres ens tornem a trobar, serà d'aquí a dos dilluns, és a dir, el dilluns 10 de març, dilluns vinent, és festiu aquí a casa nostra, Sant Madí, per tant, ens retrobem d'aquí a dues setmanes. Que vagi molt bé i, com sempre, connectats a cugat.cat amb tota la informació de casa nostra. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Club Helsing ha patrocinat aquest espai.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món del disseny de personatges 3D. Ho farem de la mà del santcugatenc Mariano Tazzioli, un santcugatenc que ha donat vida a criatures, herois i universos digitals amb el seu art. Segurament, alguns de vosaltres haureu vist les seves creacions. Entre d'altres, ha format part de l'equip que ha fet possible pel·lícules com Gru, Mi Villano Favorito 4, Paddington 2, els guardonats The Windshield Weeper i el capítol Jíbaro de Love, Death and Robots. I la darrera estrena que porta el seu segell és Tu amigo y vecino Spider-Man, que ja es pot veure a Disney+. Mariano Tazzioli, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt rebé. En quin moment comença la teva relació, diguéssim, amb el disseny 3D?
Jo crec que des que era petit, no? He crescut amb aquestes coses, aleshores ha sigut una evolució natural, no és que vaig decidir, no, fer-ho, sinó que ho portava a dins, dibuixava, veia aquests dibuixos, pel·lícules, i sempre és una cosa que m'ha traigut, no? I sí, una evolució natural, sempre ho dic.
Una evolució natural, ens dius que portaves a dins, no?, aquesta sí, creativitat, sí, sí, aquest amor per aquest tipus de sí, personatges, suposo. En tot cas, tu has passat per algun tipus de formació o el teu talent d'alguna manera és innat?
No, bueno, m'he autoformat, sempre ho dic, no? A vegades autoformar és una mica ambigu, no? Perquè és veritat que m'he autoformat jo mateix, però també he après quan he treballat. Aleshores, l'autoformació també implica que aprens dels altres i els altres t'ensenyen a tu. No de forma estructurada com una universitat, sinó que tu ets el que va buscant l'aprenentatge, no? Estàs obert a aprendre i aprens de tot el món i estàs constantment... Jo per exemple, estic constantment aprenent. Encara quan no estic fent les meves coses, el meu cervell ja suposo que ha agafat l'hàbit d'estar observant constantment coses, colors, formes, anatomies, no? I aleshores tot això ho vaig integrant al darrere de del meu cap i creo una llibreria mental que a poc a poc es va creant enmig que vaig veient coses, no? I aleshores després, això amb estudi, perquè estudio, però desestructuradament, sempre ho dic, no? Estudio el que m'agrada, com m'agrada i quan m'agrada, el meu ritme, i aleshores sempre estic agafant puzzles, no? Com peces de puzzles i les vaig ajuntant al meu cap. I d'això després surt l'estil, no? Perquè és la forma en la que jo he unit aquestes peces, d'on surt l'estil artístic.
Clar, tot això és molt artístic, però hi ha una part molt tècnica, sí, que és traduir tot aquest art que ara ens expliques a través d'un ordinador. Sí. Perquè jo no sé si la nostra audiència ho haurà provat, però els programes de disseny tenen el seu intríngulis.
No, sí, sí, és una part artística i tècnica a la mateixa vegada, perquè els programes són molt complexes, molt complexes. Però el que és veritat és que quan ja aprens a utilitzar un, és molt, almenys a mi, és molt fàcil traslladar els conceptes a altres programes, perquè hi ha coses que són universals, són conceptes universals, que tant si fas programació com si fas 3D, jo també vaig programar quan era anava a l'institut, i aleshores he agafat una visió panoràmica de tot, i m'és molt fàcil traslladar coses perquè veig patrons, no? Sempre és el mateix. A més, tinc una espècie d'intuïció amb les màquines, les agafo molt ràpidament, no? Aleshores, quan tinc que emprendre un nou programa, com ja tinc coneixement d'altres i he fet programació i coses aquestes, m'és molt fàcil traslladar-me a un altre programa perquè és un entorn similar, no?
És un talent, al final,
sí,
no?
Sí, suposo. Bueno, és un talent que s'ha desenvolupat.
Almenys vist des de fora.
Sí, sí, sí. Jo crec que són hàbits que, com el cel, els he alimentat molt de temps, de forma quasi inconscient, quan era jove, doncs he arribat a un punt en què ja és una segona naturalesa per mi. Per exemple, faig també producció musical, no? I els programes, tot i que són una altra cosa, és la mateixa intuïció. Puc intuir com funcionen, perquè tot i que són coses distintes, funcionen més o menys de la mateixa...
És la capacitat d'entendre les interfícies.
Sí, sí, d'extralimitar, no? Com es diu aquesta paraula, com de
d'intuir, no?
Sí, d'intuir, perquè connecto els problemes d'altres amb aquests i faig com ponts, no? I aleshores utilitzo molt la lògica, i per lògica vas traient les coses, no?
Una lògica particular, sí, una lògica. Perquè ho expliques com si fos fàcil,
no,
però la veritat és que quan t'hi poses és desesperant. Ha canviat molt la tecnologia? Perquè dius, fa molts anys, tu tens 28 anys, vull dir, no ets molt, molt gran. Ha canviat molt la tecnologia en tots aquests anys que fa que et dediques al disseny de personatges 3D?
Sí, la veritat que sí. De vegades veig vídeos a internet de l'any 2011 o de l'any 2014, i els programes semblen arcaics, no? Canvia molt. A la tecnologia és el que més canvia més ràpidament. És a dir, un programa de la versió del 2018 a la versió del 2013 no té res a veure, per exemple. O sigui, tot això no té res a veure. I després, bueno, jo en aquesta carrera suporto, no sé, menys de 10 anys, crec, o 8, no sé, professionalment, dic, eh? I ha canviat un munt en aquests anys, un munt. I ara mateix és el punt que més està canviant.
Amb la intel·ligència artificial,
sí,
amb tot
en general, això evidentment, però ara mateix jo no reconec el meu entorn professional és totalment diferent de quan jo vaig començar, totalment diferent. De fet, estem en un punt d'inflexió ara mateix. És un punt complicat, perquè hi ha hagut una crisi a Hollywood molt gran i ara estem patint la onda expansiva. Perquè això no arriba al mateix dia, va arribar un any després, mesos després.
Què ha provocat aquesta crisi?
Una crisi molt gran. Jo és la crisi més gran que he vist a la indústria de Hollywood ara mateix. A la pandèmia hi havia una època d'esplendor, la més gran que he vist, bueno, l'única que he vist, no? I tots els estudis es van fer supergrans, van contractar, perquè tota la gent estava a casa, estava consumint, havia una quantitat de projectes gegants, i ara, bueno, hi ha molts factors, la intel·ligència artificial, un d'ells, una cosa que es diu outsourcing, que és que les empreses grans, no, envien a Índia, generalment, després la huelga a Hollywood aquesta.
Sí, de guionistes.
Bueno, guionistes, d'actors, de directors, després va haver la nostra, les efectes especials, tot això, i, bueno, i ara estem en un punt d'inflexió molt, molt gran, que, bueno, ja veurem. És com una equació en la que encara no se saben les variables i no se sap el resultat. Pot ser una multiplicació, una divisió, una resta, no se sap. És una ambigüetat molt gran. I estem tots iguals, els directors, els escriptors, els equips s'han reduït, són molt petits ara, perquè, això està... És una època rara, una època...
Un període de crisi que veurem com...
Jo a vegades dic que tindria que haver nascut a l'any 70, 80, i que als anys als 90 i al 2000 estava tot...
Els anys daurats.
Sí, funcionava tot bé, ja, però bueno.
Bueno, tindrem paciència i esperem que tot vagi
bé. Sí.
Si tornem al teu art i al teu estil, com definiries quin és el teu estil a l'hora de crear?
Bueno, l'estil...
No sé si hi ha alguna influència artística o l'estil que t'hagi inspirat especialment, sobretot en els inicis.
Bueno, jo sempre ho defineixo com... A mi m'agrada dir que és clàssic en el sentit de que m'agraden les coses clàssiques. Jo, per exemple, vaig aprendre dels Looney Tunes, dels dibuixos de la Warner, no? I, clar, jo no sabia quan era petit, però és que estava aprenent realment dels millors, perquè a mi el que m'agrada és com fer imatges que s'entenguin sol, que no tinguis que explicar, no? que és el objectiu, no? I una bona composició i ser capaç de descriure una imatge amb el menor número de línies possibles. Els Looney Tunes això ho feien, i clar, jo veia Superman, Batman, totes aquestes, i tots utilitzaven els mateixos principis. Aleshores, inconscientment vaig anar adquirint aquestes coses, inconscientment, perquè de vegades, quan ja entrava la maduresa, no feia imatges, deia, bueno, estic utilitzant les mateixes regles audiovisuals que veia allà i totes aquestes coses. I, bueno, Kim Possible, que també era un dibuix de Disney, és un estil que em va marcar perquè...
Superherois.
Sí, no, m'encanta. Però l'estil de Kim Possible és un estil que em va marcar especialment perquè, és un estil que m'encanta, molt, molt gràfic, les línies superfluïdes, és una cosa... I aleshores, ajuntes tot això, ho fiques en una coctelera, fas així, i amb la teva personalitat, evidentment, i surt l'estil. El que passa és que l'estil és el més difícil de trobar. Jo encara no considero el 100% que tingui un estil propi, però sí que és reconeixible. Uh-huh. I aleshores, sí, m'agraden, per exemple, les pel·lícules clàssiques com Casablanca, aquestes coses, i quan faig imatges, doncs, utilitzo les mateixes regles visuals, no? Les composicions, les formes... M'agraden les pel·lícules aquestes antigues perquè, sempre ho dic, és una tonteria, però la roba que portaven era molt elegant i era molt... molt té molt suc audiovisual, té moltes arrugues, té molts detalls. Mm-hmm. Ara la roba és més simple. En aquelles pel·lícules és molt sofisticat.
La textura,
tot.
No?
Sí, m'agrada la textura visual m'agrada. Aleshores, té molt de suc aquella època per ficar, per exemple, quan està amb els smokings, totes les arrugues, el blanc... És molt simple, és una forma rectangular amb una flor aquí, però és que té un impacte visual, això. O quan estan tot de negre, amb una línia de llum endarrere, diagonal, i està el personatge allà i que està fumant i es veu el fum, no? Són imatges
tot això
molt...
t'inspira.
Sí, són imatges molt, molt, molt potents.
Tot i que ets molt jove, tens 28 anys, abans ho dèiem, ja fa més de 15 que et dediques en aquest món. Has estat en projectes guanyadors d'un Oscar, de Windshield Wiper, sí. També d'un Emmy, amb Hibaro, un capítol de Love, Death and Robots. Suposo que tenir aquest llistó a aquesta edat, no?, que podríem dir que és potser el principi de les carreres professionals de la majoria de gent, és un repte per seguir treballant en nous projectes.
Sí, sí, has notat en un clau. Sí, sí, bueno, clar, quan has treballat en projectes d'ací, és complicat, perquè no sempre pots escollir on treballar. Hi ha vegades que pots escollir i hi ha vegades que els projectes són els que hi ha, no? I quan has treballat en projectes tan importants o tan... tan
reconeguts, al reconeguts, final, no?
Al final és difícil, no?, quan tens que treballar en un altre projecte que no t'agrada tant o el que sí, i no és una cosa que pots escollir. Ara vaig a repetir a treballar en un projecte guanyador de l'Òscar. És que són coses que passen, no? Sí. Tu les pots buscar, però al final els projectes són els que hi ha.
Al final són totes les persones, no només una...
No, són circumstàncies, és estar en el moment... són circumstàncies, no sé, passen, però també perquè un les va buscant, no? Però sí, és complicat quan perquè, clar, a vegades produeix frustració, no? Però bueno, és un...
S'ha de treballar també la frustració,
sí,
no?
Sí, és una cosa que estic treballant.
Has treballat amb grans estudis, sí. Disney, Netflix, DreamWorks, Universal... Mm-hmm. Com és col·laborar amb aquests gegants de la indústria?
Bueno... És com tot, eh? Quan un està des de fora es veu com una cosa molt loca, però quan estàs dins és un estudi normal. El que passa és que cadascun dels que estan allà és un millor que l'altre, perquè són tots artistes molt grans. Aleshores, a mi és on aprenc més. I a més els contactes, no? Perquè estan tots...
Els altres companys, no?
Estan tots en aquestes empreses i no, a mi m'encanta treballar en aquestes empreses perquè els projectes sempre són grans i són reconeguts i m'agrada estar en l'element audiovisual...
Et dona projecció,
sí,
també,
ja,
no?
Projecció, m'agrada perquè estàs en... jo em sento bé, no?, treballant en aquests projectes, no? A vegades és veritat que hi ha alguns que són més avorrits que altres, però saps que quan surtin seran projectes molt, molt potents.
Dels personatges que has creat, ara ens parlaves de tota la teva inspiració, n'hi ha algun que li tinguis especial estima? Jo no sé si es pot triar un preferit, perquè potser és com allò de triar un fill, no?, quan ets creador, però algun que t'agradi especialment.
No, dels projectes professionals, és que el que més he gaudit, sense dubte, és l'Spider-Man, però perquè és un projecte d'infància, no? Aquest és el que més m'ha agradat. I tot i que, quan dic que m'agrada... ara estic treballant a temporada 2 també, però són projectes...
S'ha estrenat aquest gener,
sí,
la primera?
Sí, la 2 s'estrenarà ara l'any que ve, crec, i ja la tercera també. Ja
feina, doncs.
No, i crec que hi haurà fins a 5, però bueno. Però la cosa és que... és el projecte que més m'ha agradat, però perquè, clar, treballant a Spider-Man, estava treballant en tots els... He tingut la possibilitat de treballar en els personatges principals i he fet supervillans, superherois, el que m'agrada, no?, aleshores. Però el que ara va dir és que... quan parlo d'això, que dic que tot sembla bonic i m'encanta, però també és molt dur, són molt durs perquè el nivell d'exigència artística és molt alt i et passes al millor 2 mesos o un mes i algo treballant en el mateix personatge de polir-lo, perquè són franquícies molt establertes i és Disney. I aleshores estan els executius que són l'últim filtre, després està el director, després està el director artístic, i aleshores hi ha molts filtres i hi ha que contactar a tot el món i són personatges que es cuiden molt.
Mira, i a casa... triat d'alguna manera el projecte de l'Spider-Man, que ja es pot veure a Disney Plus. Quant temps has treballat amb aquest projecte per aquesta primera temporada, que ara ens avançaves que n'hi hauria fins a 5?
No, en aquesta vaig treballar un any, el 2022 o 21, no me'n recordo molt bé. Però és que porta molt de temps. Fixa't que jo vaig treballar el 2021, 2022.
Clar, és el teu passat, clar, no? El que nosaltres veiem
ara. I ara ha sortit el 2025. I aquesta que estem treballant ara sortirà... Bueno, sempre quan a la segona, tercera, sempre s'acorten les...
S'escurça una mica.
Sí, s'escurça perquè ja, en realitat hi ha menys treball perquè tot el gros s'ha fet a la primera. Però sí, ara, per exemple, vaig treballar també a Tadeo Jones 4 i aquesta vaig treballar el 2023 o 2024, 2023 o 2024, i s'estrenarà el 2026 o finals, o 2026, o sigui...
Tarda la feina molt, a veure molt, a sortir a pantalla.
La de grup és la que més llarga se m'ha fet, perquè jo vaig treballar el 2021, crec, o el 2020, no me'n recordo.
Gairebé la pandèmia.
Sí, sí, i no sortia, i bueno, quan sortirà? I va sortir l'any passat, però se m'ha fet super, super llarg.
Etern.
Super, sí, sí, super etern. Superatent.
Ens parlaves que t'ha agradat l'experiència de treballar en aquesta nova sèrie d'Spider-Man. També et connecta una mica amb els teus orígens, no?, i amb la teva inspiració. Des de Disney han explicat que l'animació ret homenatge a l'estil artístic dels primers còmics d'Amazing Spider-Man, de l'Steve Ditko i en John Romita Sr. Com ha influït això en el procés de creació? Ara que ens deies que havia sigut com molt exigent, no? Perquè no sé si... És que jo no sé si ho diré bé. És 2D, en aquest cas.
No, és 3D amb un look 2D.
Amb un look 2D,
sí,
val.
Sí. No, bueno, tu penses que portes a sobre com més de 60 anys d'història del personatge. Aleshores, és una cosa que tot... Spider-Man ja... Jo sempre ho dic, això és difícil...
Té molta herència.
Sí, és molt difícil d'entendre, però això es veurà en el futur. Spider-Man, per exemple, que sempre ho poso, o Superman, són els nous personatges bíblics de l'era moderna. Són el nou Hèrcules, el nou Moisés. Són històries, són mites de l'època moderna que seguiran vius d'aquí a 200, 300 anys, en constant evolució. Aleshores, són personatges que viuen en l'inconscient col·lectiu. Existeixen de veritat en el món inconscient.
Aleshores, en un metavers.
Clar, en un metavers, sí, existeixen de veritat en un metavers. Aleshores, són personatges que tot el món coneix la història, tot el món sap qui són. Aleshores, s'ha de tenir molt de cuidado i també... hi ha desenes de còmics amb aquests artistes. Aleshores, el procés ha sigut anar a revisar 60 anys d'història, estudiar l'estil, actualitzar l'estil d'alguna forma, perquè no copiar, sinó agafar aquesta idea i fer-la, modernitzar-la d'alguna forma, però que es vegi com vintage, no?
Sí.
I el que estem fent és entintar els personatges 3D com si estiguéssim tintant un dibuix. És el mateix procés. Aleshores, quan tu veus, és com un còmic en moviment.
És xulíssim.
Clar, sí. No, és molt xul. La gent, per exemple, que no està ficada al tema artístic, és normal. Jo segurament també ho pensaria, pensa que és 2D, però perquè l'estil és pla, és com si fos...
Exacte, no veiem la...
Clar, la idea és un còmic en moviment, no? És,
sí.
I aleshores, pues, tractem els models, tot l'estil és com si un còmic estigués fet en moviment. La raó que sigui 3D és per diverses raons, perquè en 3D tu la càmera la pots moure on vulguis i pots fer coses que 2D és molt complicat.
Tens la profunditat, que és
molt complicat. Sobretot amb Spider-Man, que és un personatge que fa acrobàcies i la càmera pot anar a qualsevol lloc. No és un personatge que està caminant o corrent, és un personatge que pot saltar qualsevol cosa. La càmera té que acompanyar-lo. I en 2D és complicat, perquè hi ha molts canvis de perspectiva, és molt complicat, i la càmera el té que seguir... Es pot fer, però el 3D és veritat que dona més
joc amb les profunditats,
més joc,
no?
Sí.
I ara per ara, en quin projecte estàs treballant? Com que tarden tant en sortir la llum, no sé si ens pots avançar en què treballes i què veurem.
No, ara per ara no puc dir-ho, perquè són...
Secret professional.
Sí, són secret. Jo, la veritat, que a vegades es passen una mica amb això, que sembla que estiguis treballant per la CIA, però no puc dir-ho. El que puc dir és que... Bueno, hi ha un que es diu David, la pel·lícula de David i Goliath, que és una pel·lícula molt gran que sortirà, tècnicament, el 2025. No sé...
Falta poc, que, doncs, per
és,
aquesta.
Canvia, sí. És una pel·lícula molt gran, que és una pel·lícula de la història de David i Goliath. És molt gran, és un musical gegant. És com una pel·lícula Disney dels 90, és una pel·lícula gegant. Estan tot l'equip que estàvem allà, la mitjana havia treballat per Disney, és una gent molt potent, i la pel·lícula està quedant, però que jo és una de les pel·lícules que artísticament, de les que millor he vist, eh? És molt, molt guai. Ara sortirà el 2025, no sé exactament quan, i després tinc en la temporada 2 de Spider-Man, I després tinc altres projectes, però que sí que no es poden dir encara.
No insistirem. Per acabar, ho has esmentat en algun moment de la conversa. Mm-hmm. També estàs interessat en la producció musical. Has començat a treballar en aquest sentit. Explica'ns, potser per la gent que li sembli estrany i no estigui basada en aquests conceptes, de què es tracta exactament i d'on neix aquest interès. Molt curtet, perquè ens queda un minut.
No, bueno, la veritat és que... Sóc un artista, no? I aleshores, com a artista, m'agrada totes les formes d'art, en general. I la música és molt, molt cercana a l'audiovisual. És el que sempre dic, que s'utilitza les meves mateixes regles, però una entra pel sur i l'altra entra per l'oïda. Mm-hmm. Utilitzant el mateix principi de que deia jo que faig per utilitzar un programa, no? Puc agafar el que he après a l'audiovisual i traslladar-ho a la música. I també és veritat que m'acompanya, per sort, una certa intuïció. No tinc coneixements formals de música, però m'he autoformat jo també. I això, juntament amb la intuïció que utilitzo també per això, doncs és una cosa que se'm dona, no diré fàcilment perquè és mentira, uh-huh, però que... sento la necessitat i la necessitat, i no sé com explicar-ho, però com que em tira, no? Puc fer-ho, no? No sé com...